Bona nit. George Brassens deia que fer una cançó és mirar d'expressar un sentiment, de contar una història, de comunicar impressions, de fer passar 3 minuts agradables l'audiència. I això deia que ho feia també com podia, d'una manera agradable, intentant emocionar-nos una mica, esforçant-se per fer-ho bé, de la millor manera possible. I deia també que a vegades l'encertava i a vegades no, però que sempre s'hi aplicava. I aquesta explicació de com feia la seva feina m'agrada molt perquè justament el que mirem de fer aquí cada diumenge de 12 a 1 de la nit, intentant emocionar una mica l'audiència a través de cançons que ens esforcem de seleccionar bé, tot contant històries i comunicant impressions, talment com ho fa molta altra gent, com ara dues bones actrius i dos bons actors cada nit al Teatre Gaudí de Barcelona, que entre cançó i cançó de la chanson de tota la vida ens conten una història expressant impressions i sentiments per fer passar no 3 minuts, com les cançons de Brassens, sinó gairebé 2 hores, per fer passar 2 hores agradables l'audiència. Esteu a la sintonia de Com Ràdio i si ja passen 6 minuts i mig de les 12 de la mitjanit del diumenge, això vol dir que una setmana més iniciem la passejada habitual pel nostre bulevard sonor amb Ignasi Rodríguez del control tècnic i jo mateix, Enric Cusí, parlant-vos.
Oh, oui. Allez. Allez. Oh, terrible.
Quand tu danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense que jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La cadence danse de tes pas me grise et je ne sens plus autre chose en moi qu'un immense feu de joie brûlant mon corps du haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Et je ne vois plus que tes gens venus, sarabande de légende, monde merveilleux. Tes yeux. Quand tu danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense que jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le veau gras et l'alcool commence à faire du dégât. L'alcool coule à flot. L'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. L'alcool coule à flot. L'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. N'arrête pas.
Quand tu danses, quan tu balles, quan danses. Aquesta cançó va ser una de les cançons que Gilbert Bécaud va estrenar a l'Olímpia de París el 17 de febrer de 1955. La seva manera de cantar, la manera de tocar el piano, picant-lo i la capacitat de connectar amb els joves que omplien a vessar l'Olímpia aquell dia, un jovent que van deixar el 20% de les butaques destrossades, perquè va ser per això que Gilbert Bécaud va ser llavors va ser considerat un dels primers fenòmens generacionals que van electrificar tota una generació de postguerra, i per això es va guanyar el títol de senyor 100.000 volts, per la tensió que encomanava durant les seves actuacions i que feia aixecar la gent dels seients en una època que fins llavors els concerts sempre s'havien sentit amb la gent asseguda. Va ser com un avançat en aquesta qüestió. Gilbert Bécaud va compondre la música d'unes 5.000 cançons, va compondre a més una òpera i un musical que es va estrenar als Estats Units, i a banda dels seus èxits dels anys 50 i les seves cançons dels 60 que van donar la volta al món, doncs des de llavors es va convertir en el gran crooner de la cançó francesa, enregistrant discos fins l'any que va morir, discos que ja no tenien la projecció dels que tenien els de les dues primeres dècades, però que en canvi, doncs, tal com hem sentit aquí al Boulevard de la Cançó Francesa moltes vegades, doncs, amb unes cançons d'una qualitat excel·lent, amb més d'una cançó memorable. Gilbert Bécaud va néixer a Toló un dia com avui, el 24 d'octubre de 1927. Avui n'hauria fet 83 si no fos que es va morir d'un càncer de pulmó. Era un gran fumador, em sembla que de gitans.
sense filtre, segurament.
Doncs es va morir als 74 anys, el 17 de desembre de l'any 2001. I tot això ho hem explicat perquè precisament aquesta cançó és el començament i el final d'una de les comèdies que representen aquesta tardor a Barcelona. La reentrée de Barcelona, doncs, s'ha iniciat amb aquesta alta comèdia. Es tracta de l'obra de teatre Pasta Follada, de Ver Blanchet, dirigida per Òscar Molina, interpretada per dues actrius i dos actors de primera línia del nostre teatre, Carme Sansa, Margarida Minguillón, i dos grans actors de teatre, Josep Minguell i Carles Sales. A l'Òscar, al Josep i al Carles els tenim aquí aquesta nit amb nosaltres per explicar-nos una mica de què va aquesta comèdia i per què hi han ficat chanson. I amb tot això segur que us venen ganes d'anar-la a veure. Bona nit, Òscar.
Què tal? Bona nit, gràcies.
L'Òscar, dic Òscar perquè és el director el primer.
Moltes gràcies.
Bona nit, Josep.
Qui és? Hola, Minguell. Guapos.
Josep Minguell també és director de teatre, però sobretot fa d'actor. Segurament l'heu vist més d'una vegada, i el Carles Sales també l'heu vist moltes vegades al teatre, com a tots tres els heu vist també a la televisió. El Carles Sales a l'estació d'enllaç era aquell que sempre feia cara de pomes agres.
De pomes agres, el cap d'estació. Sí,
el cap d'estació.
No perdia mai el tren, però.
Molt bé. Qui m'explica una mica?
Mira, ara quan deies això és al·lucinant, perquè m'estaves explicant això del teatre que jo desconeixia, i explicàvem abans fora d'antena com a vegades les cançons venen cap a tu. Estava claríssim que havia de ser francès per un comentari que va fer el Gerard Vázquez, que li va dir a l'Ever, has escrit aquesta comèdia, sembla que parlis de gent de París, no? I com que jo havia estudiat allà de jove, de seguida vaig pensar, aquesta gent ha d'escoltar música francesa i hem de crear una dramatúrgia.
Perquè l'obra va de dues parelles de...
Dues parelles
els 60 anys.
Que estan, sí però estem, que
estem a la
vida.
Tercera joventut, que diem nosaltres, no la tercera, la tercera joventut.
Però que estan plens de vida i d'energia i parlant dels seus problemes, un per massa, l'altre per poc, els problemes sexuals que no se'n parlen sovint, i a l'haver escrit una comèdia que no li agrada que li diguem, però que el referent, ell, si li dius Woody Allen, s'enfada perquè ens ha visitat molt a Barcelona, però és el referent que tothom, tòpic i típic, si vols tu.
És una comèdia
però,
molt Woody
sí,
Allen,
de gent aprensiva i també que està preocupada del futur, de fer-se gran, de la malaltia i de l'activitat sexual. No? Però, a part, o entremig d'això, va venir aquesta idea de que aquesta gent, i a més és una realitat, perquè molta gent ho diu al sortir del teatre, que sembla una evidència que aquesta gent, quan miraven al nord i estaven més desinhibits, segurament anaven a veure l'últim tango a París, o anaven a veure concerts o cinema de la Nouvelle Vague, i llavors tota aquesta música, que molta d'ella doncs, està cantada als anys 60, 70, aquesta dècada, o inclús als 80, però ja amb els cantants més grans, hi ha una vinculació molt forta amb aquestes parelles i aquesta música. Però de vegades no saps per què, quan vam triar aquesta primera que sonava al Tenants, un dia vaig arribar a l'assaig i vaig dir, mira, l'obra començarà amb aquest tema, i segurament l'acabarem amb aquest tema. I potser és la que més han ballat, perquè la ballen a escena i fan com una festa per entendre el que és un party de quatre amics, i és genial perquè jo ara no la puc separar, o sigui, ara l'estava sonant i és impossible no veure'ls amb ells a casa seva, bevent vi i ballant aquest tema, no? I jo desconeixia la història de l'Olimpia i de les cadires, però és clar, això els connecta amb ells, amb aquesta joventut que
sí,
no han perdut,
clar,
no?
Clar.
I l'han fet des de l'inici, potser, no sé, un dia, no?, que vam començar a principis d'assaig, que la vam posar i vaig dir, improviseu sobre això, sí, amb aquestes coordenades, que és un sopar, i així ha estat, i és per mi un dels moments més màgics, no?
I ves quina casualitat, com passa en aquests casos, que just el dia que veniu aquí, que ha sigut també
això
per també, casualitat...
Això també, quan t'ho he escoltat, m'he quedat...
Sí, sí, sí. Resulta que
avui,
que Gilbert Bécaud va néixer un dia com avui, però... que aquesta tarda revisant dates, perquè jo tinc un catúfol de dates de qui es va, quan van néixer, quan van morir i tot això.
O sigui que ha sigut coincidència, no t'ho havies tret?
Recordava que Beko havia nascut un octubre, però no me'n recordava que era justament el 24 d'octubre, que és avui.
Fantàstic, així estem protegits pels déus francesos.
Queda tancat el segle.
Molt bé, dèiem que és una comèdia que parla de gent que ja té 60 anys i que, per tant, quan eren joves segur que van sentir cançó francesa, tot i que ja els seus avis segurament havien sentit també aquesta cançó.
La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-don, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
Chaltrenay, boom, una cançó de 1938, Déu-n'hi-do ja quin swing hi donava. El Jacques Brel deia que sense Chaltrenay tots ells haurien sigut oficinistes. Liv Montand deia que va començar a cantar quan va sentir el Chaltrenay. També deia això en Nougaro, ho deia en Georges Brassens. Georges Brassens, hi ha un disc de Georges Brassens on canta cançons de Trenet. Charles Aznavour també diu que Chaltrenay el va descobrir perquè Charles Aznavour cantava cançons tradicionals, coses quan era jovenet, i sentint a Chaltrenay va descobrir el swing, va descobrir que es podia fer jazz i cançó. És a dir, que Chaltrenay realment el pare de la cançó, i l'any 38 ja cantava amb aquest swing, doncs, i posant aquestes lletres tan, tan imaginatives, doncs realment era el pare del primer cantautor de la cançó francesa moderna, es pot considerar que és Chaltrenay. I aquesta cançó amb aquest swing, com la primera que hem sentit, és una altra de les cançons que sonen en aquest espectacle del que us estic parlant aquesta nit, aquesta obra de teatre, Pasta Follada, que s'està representant al Teatre Gaudí de Barcelona, i que és una obra que va d'això, de senyors que ja han passat i senyores que ja han passat els 60 anys i que parlen de sexe i parlen dels seus problemes actuals, justament que és una generació que jo diria que va ser la primera generació que van criticar molt obertament i van trencar molts tabús dels pares, criticant els pares i criticant les generacions anteriors. I ara ells es troben en la situació que estaven els seus pares o els seus avis quan ells eren joves, que ho volien cremar tot. Què us sembla? Que vosaltres dos, els dos que feu d'actors, us hi sentiu bé representant Vosaltres, que també heu sigut d'aquesta generació joves i ara ja us hi trobeu, perquè heu passat la seixantena, perdoneu, eh?
Sí, 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 no, no, i em sembla que tots hem passat la seixantena, estem a la seixantena, no?
Sí, sí.
Però, de fet, és que moltes coses que de les quals es parla a l'obra, no? Com de la primera vegada, doncs, quan vas lligar amb la teva actual dona i tot això, que passava, doncs, en unes èpoques que parlem d'anar, doncs, a reunions, assemblees d'aquelles polítiques en les quals, doncs, es discutia el futur del nostre país, no? Estem parlant de l'època dels, doncs, dels anys 70, no? Després
es criticava molt els tòpics burgesos,
i
no?
I tant. I fins i tot es va trencar amb tota la d'això familiar, aquesta relació pares i fills. Vam ser trencadors, la nostra generació hem sigut molts trencadors. I ara ens passa perquè jo sóc pare a l'obra i sóc pare a la vida real, i que ens costa, i moltes vegades els nostres fills ens consideren ja, doncs, com hi ha aquesta desentesa, aquest desencontre generacional que dius, hòstia, això ara com a pare em sento com el meu pare es devia sentir quan parlava amb mi, no?
En canvi, en aquella època potser no ens ho pensàvem, que ens podria passar això.
No.
Jo represento el meu altre personatge, l'altre home, no tenen fills, és l'altra parella que no tenen fills, i també representa, en certa manera, la possibilitat de ser més trencador, de ser més lliure, i tampoc també estan tan enganxats com qualsevol parell. O sigui, fem la comparança, ell diu, maleït, en mal moment els meus fills no m'hi entenc, i el meu lamenta que no en té, però són víctimes tots dos d'aquest salt generacional i d'aquest fer-se gran i de topar amb tot allò que et pensaves que tenies com més llibertat per tenir, que també et falta.
I fan un projecte, que això és molt important, fan un projecte junts, els quatre, de voler viure en una residència, en una casa compartida junts, per poder estalviar-se gastos, i que potser és una cosa que imitaran i serà una cosa nova, no? Però és cert que potser molta gent ho està veient i estan pensant també fer el mateix, no? Quatre amics que tota la vida han viscut com aquell qui diu el mateix replà, pensen, quan ens fem grans, perquè potser hem d'estalviar, i serà una bona causa, doncs, fer una casa comuna, no?, una miqueta.
Sí, per estalviar-se justament a la residència aquesta. La residència és el geriàtric,
caríssim.
No? És allà on t'aparquen, no?, i diem, i tenen allà la família, i en canvi, doncs, mirar de resoldre el futur d'envellir, perquè realment, jo he parlat abans de la tercera joventut, però és la tercera joventut i ja és l'última joventut. Vull dir que a partir d'aquí ja has de pensar
ja
que el futur...
El que sembla
pitjor.
Que quan parlem d'això, no? Si l'oient ens escolta, heu pensat, no, això és molt seriós. No? Què hi ha de divertiment amb això? El divertiment és, diguéssim, la manca de pudor en què parlen del sexe, la manca de pudor en què parlen dels secrets, les sorpreses que hi han de relacions entre aquestes quatre parelles, com fan servir el diàleg i la ironia i el coneixement i el desconeixement i l'amistat i els secrets que tenen entre ells per a vegades enriure-se'n d'ells mateixos, no? I d'alguna manera jo crec que l'espectador a vegades veu reflexat el que ell no s'atreviria a fer o a dir, i sempre és més bonic quan veus l'altre que se'n sopega o que cau davant teu i fa riure, no? Però és una mena de ridícul compartit, no? Perquè a vegades ells estan tendres amb la seva crítica sense adonar-se'n, doncs, que ells estan immersos també en una situació còmica i ells no ho saben, no?
Jo destacaria també que en aquest moment que hem vist ja fa temps que estem veient moltes comèdies, moltes obres de teatre de parelles que parlen dels problemes dels que tenen 30 anys, dels que tenen 40, aquesta la destacaria.
És inusual, no?
És la primera que parla dels problemes sexuals, dels problemes de parella, dels problemes d'homes i dones, però ja no dels típics de 40 anys ni de 30, sinó que ja estan a la...
I ara que dius això, és molt important que des del punt de vista de l'actuació, tant la Carme Sansa com la Margarita Minguillón, com el Sales i el Minguell, Josep Minguell, des de l'inici mai vam pretendre que estàvem fent una comèdia per fer riure. O sigui, des de l'inici de les primeres lectures sempre vam intentar que el nivell d'actuació fos molt seriós i que ells estan implicats al 100% des de la convicció. Parlàvem sempre de la convicció als inicis dels assaigs, com perquè no tenen cap idea d'anar a buscar. El que passa que resulta que ara avui és diumenge, hem vist la funció, els diumenges són unes funcions esplèndides perquè hi ha una vida molt, molt potent a la sala i també a l'actuació. Ara ha agafat una vida, però encara amb aquest contagi de públic ells segueixen vivint-ho des de la convicció i no regalant la comèdia per la comèdia, no? I jo crec que això, jo haig d'agrair-te el teu programa, perquè a vegades penses que estàs, perquè mira, et falta més comunicació, penses que estàs sol en aquest món, qui li interessarà, qui agafarà aquesta sensibilitat de la música, que resulta que hi ha una penya, que hi ha un món que està escoltant el teu programa i que hi ha gent molt sensible a aquest món de la cançó francesa. Però jo també haig d'agrair als quatre actors la generositat que han tingut per fer una cosa insòlita en el seu repertori d'una posta en escena que no hi ha escenografia, no hi ha res, que va llogar amb bans, que ballen. Avui ha vingut la meva tia Glòria a veure l'obra i el primer que m'ha dit és: com els fas bellugar? Que bé que es belluguen, perquè ja tenen una edat. I dic: són més joves que tu, tia, però es belluguen molt bé, i els quatre ho fan amb molta generositat, i això no és fàcil avui trobar generositat.
I tot això amanit amb cançons franceses com aquestes dues que hem sentit i com ara aquesta.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin changerait tout à coup du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait court. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux.
Pli bleu que tes yeux, més blau que els teus ulls. Els senyors Nabur també s'ho feia anar bé a l'hora d'explicar històries a les senyores, eh? I que bé ho ha fet fins ara, que ha estat aquest estiu, encara ha vingut
un gran seductor, no? Més a més.
Fent cançons, no et pensis que les Nabur no és pas dels més seductors de tots els cantants.
No? Ah, doncs jo el trobo...
Potser el Becó va tenir una època més...
Potser físicament com més...
La Carme hi va anar.
Més galant, no?
Però aquí ens ho explicaria. Ella ho va veure, va anar i va dir que va estar...
86 anys...
Déu-n'hi-do, hi firmaríem tots.
I la Carme Sansa justament m'explicava això, que encara, després d'una cançó, em sembla que és després de les dues guitarres, que encara es mou una mica per l'escena i encara balla una mica, Jo el vaig veure quan va fer 80 anys a París, després el vaig veure a Toulouse amb els oients precisament d'aquest programa, que vam anar 80 persones a Toulouse a veure el Charles Aznavour.
Que són les que vindreu a veure l'obra, els 80, i que veu, eh?
Segur que vindran.
El Teatre Gaudí és 100 quan? 100...
No, 190.
190.
O sigui, cert, doncs, i que veu,
el Teatre Gaudí està...
Sant Antoni Maria Claret, 120. Sant
Antoni, sí, sí.
Cardonada, Marina...
Entre Marina i Sardenya.
Que és un teatre relativament nou, perquè té 5 anys.
No, dos i escaig, no?
Près de la caserna de Lepanto.
Sí, no? Sí, és un teatre...
Entre la Sagrada Família i Lepanto.
És un teatre que és molt nou, per tant, hi ha molta gent que encara no el coneix.
No el coneix,
però...
és a l'Eber, que fundador del Versus Teatre, va tenir aquesta aventura i aquesta valentia de crear una
en un lloc de l'Eixample que no hi ha
que
cap
no
teatre.
Habitual,
que no és habitual.
No és gens habitual. A més, val a dir, pels oients, si no ho saben, que l'obra es fa a quatre bandes, és a dir, que no hi ha italiana, sinó que hi ha espectadors a les quatre bandes.
Treballeu com en pista, eh?
Exacte, per tant, no hi ha escenografia, hi ha uns elements escenogràfics, però molt senzills, hi ha una llum...
Però a mi m'agrada molt això, perquè tens els actors molt més...
Sempre tens un primer plano a favor, estigui sentat on estiguis.
És com el circ, per això ens movem tant, que diu l'Òscar i tal, que ens movem molt i fem acrobàcies i fem acrobàcies i tot. Perquè, esclar, quan tens 60 anys, segons quines postures, ara que... Perquè l'obra es parla molt de sexe, vull dir, la veritat és que no ens anem d'amagar, no?
Parla de sexe i bastant explícitament, eh?
I bastant explícitament. Vull dir que hi ha postures d'aquestes que ja costen de fer, segons com tens una certa edat, no? Perquè ja es parla del Kama Sutra, que recomana el Sales, el Carles, em recomana que faci el Kama Sutra.
Com si fos un gran entès, jo.
No, però sí que és cert que la gent que està habituada a l'italiana, hi ha un moment en què sempre doncs, és més maca aquesta grandiositat dels grans espectacles, però jo crec que la sala alternativa està guanyant molt per això, perquè la gent nota la proximitat. A la italiana una sala alternativa ja és molt pròxim i ja gaudeixes molt d'uns primers planos. No? Però aquí ho hem fet d'una manera que a quatre bandes a vegades tens a favor un primer plan, a vegades et toca alguna esquena o tres quarts, i no és sempre el mateix, perquè ho fem molt radial, no? I els actors es belluguen per tot l'espai, i de vegades et toca un primer plano, de vegades un altre...
De vegades un contraplano,
de vegades a un li toca doncs, un detall, també trenquem molt la quarta paret, i doncs, tots tenen frases directament al públic, i això no impedeix que l'obra continuï i no impedeix la desconcentració, sinó que encara es crea més proximitat.
Sí, jo recordo que el teatre així ho vaig descobrir, que jo no ho havia vist mai fins que el Lliure...
El Teatre Lliure, sí. No,
i va ser el pioner d'això. Molt en el teatre. Em va encantar, i després, quan van tancar el Lliure de Gràcia, pràcticament...
No, algunes vegades s'ha fet en alguna sala gran, el Nacional a vegades ho ha fet,
a
la B que també ho ha fet, el Lliure, bueno, ara torna a estar obert el Lliure, i la sala petita del Nacional també permet aquesta disposició, però clar, és més aleatori aquí sempre és així, a no ser que algú tanqui i pugui fer tercera paret.
L'espai, la sala Fabià Puigcerver de Lliure s'ha fet, però allò és tan gran que més aviat sembla una pista de tennis, perquè he vist espectacles allà que em recordaven com si estigués mirant un partit de tennis.
Però és molt gran. L'espai Lliure també tenia això.
L'espai Lliure, sí.
Fa
poc vaig fer una cosa també que era així, a les quatre bandes. No?
És molt agraït pels actors i pels espectadors.
No, jo crec que pels espectadors també.
Sí.
I això el Teatre Gaudí està molt bé que ho hagi introduït. O reintroduït. Hem sentit a Bécaud, hem sentit a...
Aznavour, a Trenet.
Posem-hi ara la veu femenina, una de les veus femenines que hi ha en aquesta obra, que és la de Bàrbara.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir. Oh si, avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits, qui les aille broutir ailleurs, par exemple dans vos prairies. Labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit, sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits. J'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies, et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis, le paradis? Ce serait pour moi de m'endormir la nuit, et je rêve que je rêve qu'on a tué mes insomnies et que Paul en robe blanche on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris. Et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pour autant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondues. Peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris. Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie, madame. Nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus, ce n'est pas l'heure en tout cas, mes grands-mères, s'il est revenu, je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment, mais s'endorment à la nuit. J'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir, c'est mourir, allez, c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir, c'est mourir, allez, c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Gran dama de la cançó francesa, Monique Cerf, de, coneguda artísticament per Bàrbara, va néixer a París el 9 de juny de 1930 i va morir el 25 de novembre de 1997. Tenia doncs només 67 anys. Però tot i això no podia faltar de cap manera posats a fer una selecció de cançó francesa en un espectacle, perquè és una de les cantautores més reconegudes de la cançó francesa, tot i que sempre dic que en el nostre país no és precisament de les més conegudes, és una gran desconeguda, Bàrbara. Si no fos per l'Àguila Negra que va popularitzar Maria del Mar Bonet, molta gent no la coneixeria, i també per alguna cançó de Georges Moustaki, però és una de les grans cantautores de la història, no sols de la cançó francesa, sinó de la història de la cançó. Més insomnis, els meus insomnis... una de les moltes cançons que va fer, també sona en aquesta pasta follada del Teatre Gaudí, que s'està representant a Barcelona amb quatre excel·lents actors del Teatre Català, la Carme Sansa, la Margarida Minguillot, en Josep Minguell, en Carles Sales, dirigits per l'Òscar Molina, que ja comença a tenir una experiència tant com a actor com a director, i que jo et volia preguntar, perquè tu ets una mica més jove que ells, tot s'ha de dir.
Sí, es pot dir tranquil·lament, jo n'he fet 50 ara el juliol.
A l'hora de dirigir actors d'una generació més gran que tu, actors que ja tenen un
La veritat bagatge... és que hi ha molta gent que em pregunta això. També hi ha la broma del crític que ha dit, com avui m'ho ha dit la meva família que ha vingut a veure'm, també... per segona vegada cito la tia Glòria i m'ha dit, home, no m'estrany amb aquests actors tan bons, com dient, ho tens ja fet, no?
També t'ho deia un crític,
sí,
això, no?
Per això m'ha sobtat també... que la meva tia m'ho digués, també.
També és molt fàcil de fer aquest programa amb uns cantants tan bons.
Doncs no. Clar, no, la veritat és que quan jo, és molt poc probable que quan tu fas un repartiment imaginari facis les primeres trucades i acertis, és a dir, que quan tu et truquen sempre pots saber bé qui han pensat abans que això per oferir aquest paper, però una vegada més deu ser perquè tenim tants déus laics francesos amb aquesta obra que ens protegeixen, que les primeres trucades va ser un sí, amb els seus pros èquids a nivell de producció o a nivell de dramatúrgia o el que sigui, però va ser un sí directament perquè alguns d'ells coneixien la meva feina i alguns d'ells sabien doncs, que jo sóc actor, sóc molt pròxim, no sóc gens teòric en aquest sentit i vaig molt directe doncs, a la palpitació de l'actor, a la pell, al físic, i arropar-los i en un ambient procuro que sigui d'humor, amb un cert rigor per descomptat, però sobretot que hi hagi bastant humor i bastanta proximitat entre l'actor-director i l'actor que fa d'actor, no? I en cap moment m'he sentit que estigui amb gent doncs, que em volen evidenciar que estan per sobre de o que tenen una carrera. Jo m'he sentit molt jove amb ells i ells suposo i espero i desitjo que molt joves amb mi i ha sigut molt, molt de companys. I això que tots tenen cada un d'ells un llarg recorregut i una experiència molt gran, però ha estat molt pròxim i molt feliç, la veritat, i espero que tots els treballs que vinguin siguin així. Jo procuro que ho sigui sempre, però això no depèn de tu, perquè és un treball en persones. Però ja dic, generositat davant de tot és el que he dit al principi i és d'agrair això.
Jo recordo una frase treva de l'Òscar, quan ens trobàvem, vam començar a assajar, a fer lectures, a trobar-nos a les 2:30 del migdia.
Sí, una hora molt bonica.
Una hora fantàstica, perquè clar, ni has mal esmorzat, mal dinat, mal berenaràs i soparàs una mica malament. I ell va dir, diu, mira que és dur aquest horari, cada dia em costa molt abans de venir, penso, potser aniré, diu, però sempre que estic aquí m'ho passo molt bé i cada vegada em regenero. I bueno, va ser un homenatge que ens va fer i que jo penso que és compartit, perquè a tots ens passava el mateix, no? Era un mal horari per començar a assajar, però un cop ens hi ficàvem, ens embarcàvem bastant bé.
L'obra parla de sexe, parla d'amor, parla de les relacions dels homes i les dones, i això és que abans he dit el nom de l'autor, he dit Ever Blanchett, i potser ara algú es pensa que és un autor francès.
No, l'Ever és d'origen d'Uruguai i una connexió amb Brasil també, però fa la tira que està aquí, sí, el Versus fa 15 anys que està obert i jo el coneixia ja de Granollers. De portar aquí 30 anys, potser, o
segurament,
sí, parla català, sí, i el seu fill és català, sí. I la seva dona catalana, i ha estat un any vinculat aquí. El que passa que ell escriu en castellà i després li han de traduir perquè li surt la llengua, però també escriu en català i escriu...
I en portuguès.
I en portuguès, sí, també. Ha estat totalment vinculat aquí, i jo doncs he treballat algunes ocasions en versos, no amb text d'ell, però tenim molta... fa molts anys que ens coneixem i jo hi treballo molt a gust al Versus i li vaig dir que tenia ganes de dirigir una obra seva. Aquesta ja me l'havia donat temps enrere i és veritat que jo li vaig dir que no, perquè Pasta Follada és una obra que primer t'impacta, que parlin sense pudor d'aquests temes, i també has d'estar preparat per això. Suposo que també has de tenir un punt de maduresa per distanciar-te i per saber doncs, que si ho dius ben dit i d'una manera doncs, elegant, mai és vulgar parlar de sexe. No sé, a vegades jo estic allà escoltant l'obra i penso que civilitzats que som tots, estem aquí parlant de la sexualitat de la gent, i per una vegada sembla que la moral s'esvaeixi i se'n vagi,
doncs
i semblem
laics. Potser és el que dèiem al començament, que precisament és la primera generació que han arribat a aquesta edat i que han parlat de sexe tota la vida.
Sí, això és veritat.
De fet, va ser els anys 60.
Hi ha una certa
70.
Desinhibició ja que ve de la joventut, sí. No? I ara aquí, que potser la part que toca més, diguem-ne, del sexe és a vegades la dificultat de mantenir el sexe i de mantenir una relació sexual a partir d'una edat en què, diguem-ne, la cosa física doncs comença, fica el motor no acaba de tirar, no? Apretes el pedal de l'accelerador, però la bomba de la gasolina no arriba.
Però hi ha aquesta autoironia amb un mateix. Jo crec que el text té molt això, no? Que hi ha un saber riure's d'un mateix, no? I de les mateixes mancances i del ridícul de l'altre, una mica, no? I jo crec que aquest és l'humor que connecta amb el públic i que jo crec que és un humor... si no intel·ligent, audaç, en tot cas. I segur que nosaltres ho hem tirat molt a fer-ho aquesta cosa cosmopolita una mica, i potser la música francesa ajuda a pensar que podríem viure a París o Berlín, o que són una mica...
Hi ha molta gent que escolta que li agrada... Bueno, i tots hem crescut amb la cançó
clar,
francesa.
Però hi ha aquesta cosa que pot ser universal una mica.
Sí,
no?
És que nosaltres sempre
hem mirat al nord i per això la
música francesa...
És que
jo crec que és un dels mèrits d'aquesta obra que es representa aquí a Barcelona. Però
jo ho deia amb el sentit de que...
Podria ser representada a qualsevol lloc del món.
Podria funcionar des de Moscou fins a Buenos Aires.
Però jo ho deia amb el sentit de que, malgrat que es parli explícitament d'això, doncs no és mai vulgar, és a dir, que no és mai vulgar.
Sí, i això s'agraeix molt,
perquè de vegades es poden dir coses molt menys fortes de les que es diuen a l'obra i
dir, ser
molt vulgar. No?
Jo però... abans parlava de comèdia, jo diria que és alta comèdia.
Més sí,
que...
he sentit que ho deies al principi.
Ho he dit,
també és d'agrair.
Sí, perquè vaig pensar, quan ho veia, dic, estic veient una cosa... No, estic veient... Alta comèdia. que no es veu sempre.
Jo penso que sí, amb això que dius, jo penso que és un... modestament, que estem fent un estil Nell Cower, per entendre, que seria com el rei del boulevard, de l'alta comèdia anglesa, no? Però amb uns textos que així com el Nell Cowher parla, diguem-ne, de les relacions de parella, però de l'alta burgesia, però no arriba a dinsar-se dintre, diguem-ne, queda, se li deix una mica la qüestió, el que passa, diguem-ne, de cintura cap avall, no? En canvi aquí, doncs, el que passa de cintura cap avall, doncs, té molta més importància que el que passa cap amunt.
Això també ens ha ajudat molt, el fet de que sabíem que era una classe mitja alta, i que encara que no tinguéssim un gran pressupost d'escenografia, en quant que no pots ficar res corpori, perquè és un espai a quatre bandes, el fet de que en trobéssim el Néstor Robé, que és un arquitecte que havia estudiat escenografia, però que és el seu primer treball, que també és una persona doncs, de la seva quinta, però que també ha rejuvenit amb aquest projecte, el fet de fer que aquest plano que hi ha al terra i els planells i la idea del plano que sempre està una mica volant entre els quatre, no? I la idea del gust, de les poques coses que hi ha que tinguin un cert bon gust, això ha ajudat molt també. O sigui que també hem tingut descobertes de rejuvenir gent doncs, que li dones l'oportunitat de trobar una altra opció.
No, i que hem fet una amistat, vull dir que amb aquest
arquitecte... I a més hem fet una amistat també.
No ho pensàvem i ha sigut un mes, hem anat a fer sopar.
No, és que això és també... De l'obra també es parla d'això, de la cuina, del sexe evolutiu en relació amb la cuina selectiva, selecta aquesta, que realment amb pocs elements fas un plat de conya, que potser després potser et quedes amb gana, però si més no, queda maco. Perquè aquí amb quatre...
Sí, hi ha molt poc element, però hi ha...
Amb dos elements, sí. Vull dir, realment estem creant un espai que tant... Vull dir, que
I, molta, més, i també, i de la mateixa manera que es parla de la música, molta gent també aprecia això de que amb molts pocs elements tinguis una elegància. Perquè si et fixes hi ha dos bancs i dues taules i aquest planeta
trepitgem. Això és fantàstic, que et puguin fer una obra amb dos, amb quatre coses i que puguis entrar-hi. Això jo
I a sobre que dongui un ambient d'un cert luxe, inclús.
A les màgies del teatre.
Sí, dona un ambient inclús de luxe.
Que dona elegància, no? Quan a vegades has de fer una escenografia que dius no calia.
També és veritat que el Dani Gené, que ens ha fet la il·luminació, també ha ajudat molt això, perquè la llum és molt important. Quan un espai canvia completament d'actitud i d'atmosfera i de caràcter cada vegada, i tu saps que estàs trepitjant el mateix espai i saps com a espectador que no hi haurà la possibilitat que al cap d'una hora 20 baixi un taló, perquè ja tu ja veus que és la caixa oberta completament, l'única cosa que pot fer canviar l'aroma de cada escena, a part de la música, és la llum, no? I jo crec que també hem trobat una llum molt, molt acurada i hem sabut trobar un ambient amb el Dani molt, molt, molt elegant, però també molt hipnòtic, segons com, no? I molt poètic.
Doncs estem ja a la recta final del Boulevard d'avui, aquí a Com Ràdio, com cada diumenge, parlant de cançó francesa, però parlant avui sobretot de teatre, d'aquesta obra Pasta Follada que estan representant en Josep Minguell, en Carles Sales, la Margarida Minguillon i la Carme Sansa al Teatre Gaudí de Barcelona, sota la direcció d'Òscar Molina. Una obra de teatre que he volgut que en parlessin i que vinguessin aquí perquè justament està amanida, com us deia abans, amb cançó francesa. Més cançons que surten en aquesta obra, que apareixen de sobte com una sorpresa per les orelles, cançons com aquesta altra.
Une chanson de Michel Aimer que nous avons créée à cinq colonnes à la une avec Théo Sarapou. À quoi ça sert l'amour? Théo! L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer?
L'amour ça sert à quoi? À vous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux.
Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un coup de miel. L'amour c'est éternel.
Vous savez
Edith Piaf en directe cantant amb qui va ser el darrer marit, el Teo Sarapo, aquest home d'origen grec, tot i que havia nascut a París l'any 36, em sembla que era, i que justament va morir molt poquet després d'ella. Ella va morir l'any 63, explicàvem l'altre dia, el Teo Sarapo, tinc apuntat per aquí, es va morir d'un accident de cotxe l'any 70, justament, 7 anys després d'Edith Piaf. Diuen que molta gent que va considerar que era un aprofitat perquè es casava, ell era molt jove, tenia 26 anys, quan 27 quan es va casar amb Edith Piaf, i Edith Piaf tenia només 47 anys, però realment ja estava, se la veia físicament, semblava una velleta, i molta gent deia que era un aprofitat, però tot això també diuen que després ell doncs va pagar tots els deutes que havia deixat Edith Piaf i que es va portar molt bé, amb molta elegància, amb tota l'herència, amb lo positiu i amb el negatiu que l'havia deixat Piaf. Una cançó que sona també en aquest espectacle del Pastafullada, deies en un moment que una parella se'n va, que sembla que plogui.
Sí, aquesta cançó va arribar per això que parlàvem fora d'antena, de com l'atzar a vegades s'imposa, malgrat un mateix, no? Un dia els hi havia parlat de Mina tot el rato, de Mina, i un bon dia aquesta cançó va voler dir que jo vull estar aquí, i amb la cançó va arribar doncs la nit en blau, va arribar el taxi, va arribar a París, va arribar un ambient en pluja, va arribar un moment absolutament poètic, el matrimoni fa una reconciliació després d'un magnífic sopar, també un sopar amb alts i baixos, i la cançó arriba quasi imposant un color i una presència i una poètica a l'escena. Però per què?
Aquesta és la
aquesta
és la màgia de fer.
És fantàstic com a vegades arriba
a l'inconscient. Sí, però també va semblar que sí, ja que anàvem cap a la chanson, que la Piaf havia de ser.
Sí, hi ha un moment que esclar, hi ha noms que dius...
Sí, i que d'alguna manera es va fer present, a més, perquè jo també recordo que ho vas comentar, feia poc que en un programa de televisió d'aquests vaig veure justament que aquesta cançó, que hi havia un programa sobre la música, sobre l'Edith Piaf, d'Altes Hores de la Nit, aquests programes que fan...
Sí, això, aquestes coses les passen a Altes Hores de la Nit, que per casualitat els veus, però normalment passen de llarg i són els programes...
Però jo crec que jo n'he sentit molt a parlar, i ara estic assajant una altra cosa, i la gent en parla, senten paraules que surten a l'obra i no les havien sentit mai, hi ha processos d'energia que creen com una mena de, no sé, d'huracà que demana que vagin les coses, no? I és una part màgica de la creació molt important i absolutament fascinant, que és una part que no és matemàtica ni exacta ni precisa, no? Que les coses arriben perquè han d'arribar, no? Igual que Trener, quan poses Trener penses, sí, ara ho dèiem també fora d'antena, dic, jo vaig veure el Trener al Tívoli, el vaig veure a Perpinyà, que en tenia 80 i pico d'anys, i me'n recordo també que la companyia Flotats tots vam descobrir Trener una altra vegada perquè el Flotats cantava sempre la cançó d'ell de Que resta-t-il, quasi ens la vam aprendre tots, no? Però vull dir, hi ha un moment que dius les coses queden flotant en el teu psique, i hi ha un moment que aterrissen amb una força que dius sí, passi, si us plau, i arriben així, i no els hi pots dir que no, no?
El Trener va actuar aquí a Barcelona l'any...
El Tívoli, ja me'n recordo, no sé, no em diguis l'any, perquè...
L'any 91, ja t'ho dic.
Molt bé, doncs abans de les Olimpiades.
I va ser dels darrers catalans que el va veure, perquè em sembla que després d'aquesta actuació de Barcelona poques actuacions més va fer.
Doncs sí, allà estàvem.
Va ser de les...
I ara estem aquí amb nosaltres, i estem molt ben protegits per totes aquestes deïtats.
Perdoneu, però a mi m'ha quedat, ja que hem parlat de l'Ever, de com a autor i tal, m'ha quedat una mica així, estem acabant el programa, m'agradaria també destacar el paper de l'Ever Blanchet com a empresari teatral i ja s'ha dit, però de fet
la valentia dels dos espais,
però el Versus Teatre és un dels teatres que ha obert les portes a la majoria d'autors i actors joves que han anat allà amb un projecte a presentar-ho, i el Gaudí està fent bastant el mateix,
i en canvi no se'l
valora, penso que se'l té amb una gairebé se l'ignora gairebé
quantes crítiques han sortit d'aquest espectacle?
Pues mira, una al Time Out Time Out, sí, i una altra per internet, aquella de l'Andreu Sotorra, que la fa per Ràdio Estel, crec, primer la llegeix i després la posa, la penja a internet i la pots trobar per internet.
Com pot ser que una obra de teatre de primera qualitat no amb quatre actors reconegudíssims de l'escena catalana s'estrena a Barcelona?
Perquè el Manac estava en temporada alta, però ara segurament ens sentirà o algun veí sentirà i vindrà a veure'ns segur, perquè sí, a més li encantarà aquesta.
Fins quin dia esteu?
Estem fins, es pot dir?
Al principi fins al dia 5 de desembre amb possibilitats de
pròrroga.
O sigui que la gent té prou temps.
No, però sí que és veritat que són dos teatres que han demostrat recolzar a una autoria molt variada i molt, molt atrevida i a molt de risc, i que de vegades la premsa no correspon com...
Sí, el petit musical va néixer en el
Versus.
Però bé, tot ajuda, s'ha d'agrair també aquest programa perquè tot ajuda, qualsevol comentari, qualsevol la cosa pública que es faci ajuda que altra gent pugui dir tenen tota la raó, jo hi haig d'anar-hi, no? Ens queda molta televisió i molt programa de ràdio i molt públic.
Està sonant Gilbert Bécaud, que és també una altra de les cançons que sonen en aquest espectacle. Ens hem descuidat, no ens hem descuidat, però no ens ha cabut George Brassens amb el Goril·la, la Bàrbara amb l'Alain Delon, que allà Playboy a 100%.
La Dalida.
Ai, la Dalida, cantant el Parole Parole en francès.
Però així vindran a veure el que queda.
Sí, no també, expliquem tot ara, no?
També el Johnny Hallyday, també hi ha un moment que sona
sí,
Johnny Hallyday, ho
sí,
sento
senyor.
Perquè sé que hi ha un oient que li encanta el Johnny Hallyday, no hem tingut temps de posar-lo, però pot anar, sí, pot
teatre
anar al Teatre Gaudí, el sentirà. I em sembla que no em descuido a ningú més, encara em descuido
Yves Montand, l'Effet Mort.
I les Fulles Mortes, que l'hem posat aquí moltes vegades, i per això potser no l'he posat avui, perquè en canvi hi havia cançons que no havíem sentit gairebé mai, com la de l'Aznavour i la primera que hem sentit del Bécaud, i per això l'he deixat per un altre dia, perquè cada tardor aquí al Boulevard de la Cançó Francesa, les Fulles Mortes, un dia o altre sona.
Ja, bé.
Gràcies, Òscar, gràcies Josep Minguell,
gràcies a tu,
Enric. Gràcies, Carles.
Gràcies,
deixem que el senyor Bécaud es desesperi una matinada a París i nosaltres anem a anar a prendre una copa.
Molt bé.
Per celebrar-ho. Teatre Salut. Gaudí, Pasta Follada, cada dia a 3:15, els diumenges a 7:45. No us ho perdeu. Bona nit.
C'est petit,
vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien, même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.